Hola, bona tarda, us saludem des de la...
Ràdio Estel us ha ofert en directe la missa d'avui des de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre, de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Alliberada la germana Glòria. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana destaquem que després de més de 4 anys i mig de captiveri en mans de jihadistes malians, la missionera colombiana va ser alliberada el 9 d'octubre. Déu no abandona el seu poble, el beneeix, i les pregàries de l'Església han ajudat a sostenir la germana Glòria, ha dit el bisbe Jonas Dembélé.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 8. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha assegurat que té preparada una norma substitutòria perquè els ajuntaments puguin seguir aplicant l'impost de plusvàlues després de l'anul·lació per part del Tribunal Constitucional.
Llevaremos el nuevo texto al Consejo de Ministros y, por tanto, señoría, que no haya solución de continuidad entre la declaración de inconstitucionalidad y la nueva norma que permita a los ayuntamientos, con seguridad jurídica de los contribuyentes y garantizando la financiación local, poder seguir aplicando, cada uno en función de su voluntariedad, un tributo que es muy importante, como usted bien decía, para la prestación de los servicios municipales.
La senadora d'Esquerra, Mireia Cortés, però ha criticat que el govern espanyol no s'hagi anticipat a l'anul·lació per buscar una solució i ha demanat que adopti d'urgència tots els mecanismes necessaris perquè els ajuntaments no perdin aquesta via de finançament. Montero li ha respost que l'esborrany del Constitucional ja fixa que l'anul·lació del tribut no tindrà efectes retroactius i que, per tant, els ajuntaments no perdran ingressos que ja hagin cobrat. I la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha admès problemes excepcionals a l'Oficina d'Estrangeria de Girona i ha dit que cal reforçar-la. Segons ha afirmat, el govern espanyol n'és conscient de la situació i que és objecte d'acció primària. Ho ha dit a la sessió de control d'avui del Senat en resposta al senador d'Esquerra Republicana, Jordi Martí, que ha denunciat que el servei està col·lapsat i l'oficina té una problemàtica estructural de manca de personal amb una inassumible càrrega de treball. I l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès denunciarà la discoteca Huaca després que els vigilants del local agredissin un jove que hi volia entrar aquest cap de setmana. L'alcaldessa Elisabet Olivares ha explicat que el consistori denunciarà el local per les agressions i per un delicte d'odi. La víctima assegura que no el van deixar entrar perquè és colombià i des de l'Ajuntament recorden que no és la primera vegada que passa una situació semblant al local. L'alcaldessa explica que el passat divendres diverses persones ja havien denunciat el local perquè l'accés l'estava condicionat pel color de la pell. L'incident del darrer cap de setmana es va denunciar dilluns a les xarxes socials on es va difondre un vídeo per part de l'agressió. A les imatges es veu almenys dos vigilants propinant cops de puny i coses a una persona estirada a terra. Aquest dimarts la FECASAN, la principal patronal de l'oci nocturn, ha admès que els vigilants es van extralimitar lleugerament, però defensa que actuaven en legítima defensa.
Hi ha esports en bàsquet aquest vespre. D'aquí a 2:15 la penya s'enfronta al Partizan de Belgrat en el tercer partit de l'Eurocopa. Serà una trobada de primer nivell europeu, ja que els dos equips compten amb un ple de victòries fins al moment i els de Badalona arriben com a líders del grup.
Anem a una pista molt calenta i amb un equip que està jugant molt bé, però alhora jo crec que és una gran notícia que un Partizan Joventut torni a ser un partit de Europa, no? Vol dir que els dos equips estan fent molt bé les coses i espero que també es pugui veure a la pista.
Els de Badalona no podran comptar per lesió amb l'alè Brandon Paul i el base Ferran Bases, mentre que Astur Zegars és dubte pel partit. I a motor, Marc Márquez no correrà el Gran Premi de Moto GP de l'Algarve, que es disputarà aquest cap de setmana.
Ràdio Estel. El matí és opinió. El matí és informació. El matí és entreteniment. I ho tens tot cada dia de 8 a 3 quarts de 2 a Ràdio Estel. El matí a Ràdio Estel. Amb Mercè Raga i Pol Marçà.
Amb la pandèmia, més de 800.000 persones han hagut de recórrer a les entitats socials. Durant aquest temps, hem acompanyat les persones en situació vulnerable, oferint suport en habitatge, treball o alimentació. Érem necessàries. Ara som imprescindibles. www.somimprescindibles.cat
Ràdio Estel, Bossòst, 106.0. Camins.
Recordo el dia que vaig tenir per primera vegada un mòbil a les mans, un Motorola concretament, ja tenim una edat. I com em va al·lucinar quan vaig rebre el meu primer SMS per als de l'ESO, un missatget que arribava directament al mòbil. Era com estar en el futur. Avui tot ho fem a través del mòbil, fins i tot anar al metge o fer la compra. Tot molt útil aquest futur en què vivim, però amb noves possibilitats, perills nous. I l'ús descontrolat del mòbil pot esdevenir un problema. Com diria Julio Iglesias, ho sabeu. Avui, de seguida, parlem. Arrenquem. Hey, hey, hey! Bona vesprada d'aquest dimarts 2 de novembre del 2021, dia 1 després de Jacinto Ela, un crac absolut, i també del cap de setmana llarg enorme quilomètric que hem tingut des de divendres. Què tal, com ha anat? Heu viscut coses maques, us heu avorrit, ens heu trobat a faltar? Nosaltres sí, ja us ho dic. I tornem amb moltes ganes d'obrir micros, fer falques, entrevistes, seccions i tot el que sempre fem. Encantats de ser aquí. Avui, en la prèvia del partit transcendent del Barça a Kiev, ja sabeu que si no voleu pensar-hi massa, aquí estem nosaltres perquè l'hora abans, com a mínim, ho passeu bé. Després, en el partit, veurem, segurament no tant. Per tant, gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat. Avui, per començar la setmana i el mes, volem tractar un tema que hi és sumament present a la nostra societat, molt més del que ens pensem. Rebrem aquí a l'estudi Marc Massip, creador de Desconecta, un centre per a l'educació i l'atenció terapèutica per a adolescents i les seves famílies, en tot allò relacionat amb la relació, valga la redundància, amb les noves tecnologies. Amb ell tractarem el tema de l'addicció a les pantalles, un mal que està irrompint, i ja el tenim aquí en la nostra societat i del que cal estar ben atent. Per cert, que tenim una pregunta al respecte del nostre compte de Twitter del programa @caminsestel. La pregunta que us fem avui és: què sents si per una distracció et deixes el mòbil oblidat i no el tens a mà? Ansietat? Heu de tornar a buscar-lo? Ho suporteu? Doncs allà hi trobareu aquestes opcions i una altra, i també podeu dir-hi la vostra. A més, sintonitzarem el dial Mercè amb Mònica Padrol per repassar tots els secrets de la vida repleta d'iniciatives i activitats de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, patrona de Barcelona. Avui ens arriba molt ben acompanyada perquè tindrem amb nosaltres el tenor Àlex Vicenç, al qual escolteu parlar, cantar sovint. I acabarem aquesta hora de ràdio rebent Rosario Santamaría. Serà aquí en directe als estudis. També ens actualitzarà tot el que passa en el món de la vil pecúnia. Per encetar la setmana ben informats i ben distrets. Serà en economia amb valors. Per cert, que tenim un sorteig. Tenim un altre llibre per gentilesa del nostre entrevistat de divendres, Jacinto Elà. És per vosaltres. Es tracta de la novel·la Ulisses, un futbolista en Romania. Una història de futbol, però des d'un altre punt de vista. Si voleu saber què heu de fer, mireu les nostres xarxes socials. El mòbil, heu de mirar el mòbil al final, si tot passa allà. Ens hi posem? Vinga, ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts, no me recordava del tema de l'hora. 9 minuts que passen de les 8 de la tarda. Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal. Porque el amor no se compra con nada. Míntele a todos tus seguidores, dile que
los tiempos de ahora son mejores, no creo.
Marc Massip, bona vesprada.
Hola, molt bones.
Què tal? Gràcies per atendre'ns, per venir fins aquí, per parlar-nos d'aquest tema. A veure, per començar, vull referir-me a una notícia que va saltar a principis de setembre, Marc, segur que tu estàs al cas. Un equip de l'Hospital Provincial de Castelló, per cert, jo soc de Castelló, imagina't, estic orgullosíssim d'aquesta notícia, la Universitat Jaume I i l'Hospital General Universitari va publicar el primer cas clínic al món d'un menor que va haver de ser hospitalitzat durant 2 mesos a la província, justament de Castelló, clar, per l'abús dels videojocs, ho va explicar Europa Press. Els símptomes que han de portar, van portar aquesta decisió d'hospitalitzar el menor, incloïen aïllament a domicili, rebuig a interaccions socials, negació a acudir serveis sanitaris, inflexibilitat personal, escàs interès pel seu entorn, en fi, de totes aquestes coses que estic dient. És un cas extrem, Marc, o hi ha més del que ens pensem?
No, de fet, jo vaig poder investigar una miqueta sobre el cas i crec que els professionals van actuar molt bé, que era un cas d'ingrés. És veritat que no és el primer. Nosaltres fa 9 anys que ho fem. Per tant, sí que la notícia tenia aquest ganxo que fa a vegades la premsa de dir que era el primer, però fa 9 anys que ho fem. Vull dir que no és el primer cas, però sí que és un cas que reunia totes les, diguéssim, els tips per dir l'he d'ingressar, no? No és un cas aïllat, no és el primer, no és un cas aïllat, cada vegada en veiem més, i al final el recurs a l'hora de fer teràpia el pots donar sense un ingrés, amb una teràpia de dia o amb una teràpia intensiva i dormint a casa, però si la impossibilitat és fer aquest mateix tractament, l'única opció que et queda és obligar-lo pel seu bé i lo abans possible, doncs, que pugui fer una teràpia de dia.
Perquè, clar, en aquest cas, a lo millor la novetat, no sé si és cert o no, és que sigui una hospitalització. En aquest cas, vosaltres feu, doncs, també una reclusió, a lo millor, interna per fer un tractament.
Sí, nosaltres fem el tractament de dia, perquè ens agrada que dormin a casa. Sí que és veritat que alguna vegada hem tingut que fer alguna derivació, doncs d'aquest estil, sí? Per això et dic.
Molt bé. Marc Massip és psicòleg i responsable del programa Desconnecta per educar i atendre terapèuticament els adolescents i les seves famílies en relació a aquests perills, les de les noves tecnologies. Què és el programa Desconnecta, Marc?
Bueno, jo crec que és... Bueno, Desconnecta neix, això...
Quant temps fa que esteu...
Mira, l'any que fem 10 anys.
10 anys.
Que traurem la fundació per any poder ajudar a nanos. Això neix d'una necessitat social. Al final, jo com a psicòleg detecto que els adolescents estan... Bueno, els adolescents i no els tants adolescents.
Aquest tema també el tocarem.
Perquè la primera causa d'accidents de cotxe és mirar el mòbil i els nanos no condueixen. Uh-huh. No? Veiem que hi ha una necessitat, veiem que la gent està realment enganxada al mòbil, xarxes socials i també els videojocs, que és important diferenciar-ho, donat que és causant de patologia i enfermetat ja ha reconegut per l'OMS. En el cas del mòbil, doncs, tenim que parlar d'abús o de malús. I el que fem és donar una solució, doncs, a aquesta gent, sobretot a famílies, és la primera causa de demanda d'ajuda de tota Espanya per part de les famílies, perquè facin un bon ús, en el cas del mòbil i les xarxes socials, i perquè deixin l'addicció als videojocs.
Uh-huh. Per què està passant tot això, Marc? Com hem arribat a aquest punt tan exagerat?
Mira, avui dinant m'ho preguntava un amic meu. Mira, jo penso, li estem donant el telèfon abans del que toca. Estem donant-lo als 10 o als 12 anys, quan no es tindria que donar mai abans dels 16 anys. Perquè no està el servei ni madurativament preparat, ni tampoc ho necessiten pas per res. Uh-huh. Diuen, no, és que tots ho tenen. Bueno, sí, però no necessita per tenir amics. Hi ha nanos amb mòbil que tenen amics i que no, i nanos sense mòbil que també tenen amics, evidentment. Uh-huh. És un tema d'eines interpersonals que li has de donar al nano. El primer, se li està donant un element amb una llibertat absoluta, sense cap tipus de coneixement, quan el coneixement és l'origen de la llibertat, no? Cuanto más sé, mejor puedo escoger, más libre soy. Els pares no estan informats de com fer servir aquestes xarxes, perquè tampoc els hi hem donat nosaltres formació, en aquest cas, i després i a mi, perdoneu-me perquè és un altre tema, però jo ara quan arribo a Barcelona ja em foto amb l'humor. Falten límits, falta educació, falta respecte a l'autoritat, falta sobreprotecció per part de les famílies, i ara els nanos estem veient que hi ha un creixement en salut mental. No és que abans no ho detectéssim. Impressionant, o sigui, amb els límits i amb els respectes i l'educació estem ens falta fer feina amb ells. I després és veritat que la pandèmia ha donat un punt. Ha donat un punt no tant de més addictes, sinó de que els pares hem estat més amb els nanos i, per tant, hi ha més detecció.
Clar, tot això ho detecteu, ho veiem, està en l'ambient, realment. Però, clar, de moltes vegades són els propis pares els que a lo millor estan dient al nen no, no, deixa el mòbil o deixa la tablet, i són ells els que estan tot el dia enganxats al telèfon.
De fet, són els que li han comprat el telèfon i li paguen al nano. Això segur. Jo sempre els dic que les avantatges de tenir mòbil són molt inferiors a les desavantatges d'un problema addictiu. No? Perquè a més és llarg. Els pares hem de donar exemple, no ho estem fent, ni conduint, ni al sofà, també ignorem els nostres fills quan estem amb el mòbil. Som els primers que hem de donar exemple i formar-nos de realment on estan entrant els nostres fills, perquè sempre pensem que el nostre no serà i està ple de perills, ja siguin les apostes, la pornografia, la violència, desconeguts, o, per el cas que parlaves, tot el tema de l'aïllament social, el rendiment acadèmic, els conflictes familiars, les eines interpersonals... Al final acabaran demanant-se matrimoni per les xarxes socials. Vull dir, no.
És el pas que ens queda fer.
Bueno, és que ho fan tot a través del mòbil. Fan tot, i és molt trist perquè hi ha moltes coses interessants a través del mòbil. Com arribar a la ràdio? Doncs jo he ficat al Google Maps, m'ho he mirat i he vingut. Clar. Fantàstic. Però no podem substituir coses humanes per una pantalla. I crec que seria interessant donar un passet enrere.
Em crida l'atenció al teu perfil de Twitter. Jo em documento a través de Twitter, és la meva realitat, però va molt bé avui en dia que poses que una emoticona, i poses la emoticona del petó, el petó aquell que surt de la boca de la emoticona groga, mai podrà substituir un petó de veritat. No? És aquesta idea.
És aquesta idea, la substitució d'activitats i sobretot de la per humana.
Però està passant, eh?
O sigui, no, home, constantment. I te'n vas a un... Ara vas a la terrassa aquesta que tenim aquí, que veiem, i hi ha dues persones mirant el mòbil i no parlant entre ells. I el tens davant. I potser transmeteixes uns valors a través de la pantalla que, si no tenen després connexió real en el món, són només paraules. Uh-huh. O sigui, estem perdent el valor dels valors. No? Jo et puc dir que t'estimo 200.000 cops, que si no t'ho demostro, per molts missatges que t'enviïn, no et sentiràs mai estimat, no?
Què consideres un bon ús de les noves tecnologies, del mòbil concretament? Què estaria...
Tirar-lo per la finestra, al final.
Ah, sí? Així,
bueno,
directament?
No, ni molt menys. Mira...
Podríem viure avui en dia sense el mòbil? Seria molt complicat, jo crec, no? Perquè és que al final tot se'ns està demanant a través del mòbil.
Faré una trampa, eh? Podries viure tranquil·lament.
No, segur que sí.
Viure segur.
Segur que
sense
sí.
Sense menjar i sense aigua, no ho sé, però viure
no,
sense el mòbil...
Això no. Especialment sense menjar. Aquí a la ràdio, sense menjar, patim molt.
Jo li dic als nanos, dic, podries viure sin mòbil? No. I dic, bueno, entonces os lo quito y os morís. Perquè, no?
Clar,
però entenent sí. Una mica el que et referies, és veritat que ja ens han obligat a coses, eh? Cuidado. I això s'han encarregat les grans companyies, que al final és la solució, posar-li els límits com es va posar amb el tabac, amb el casco, etcètera, no? Uh-huh. S'han encarregat que tot sigui prou necessari. Jo penso que es pot viure amb el mòbil i fer-lo servir bé, no? Doncs no fer-lo servir menjars, conduint, quan estàs amb la família, quan estàs amb amics, no escriure mails per la nit, no dormir amb el mòbil, així també, bueno, pots estar amb la teva parella o pots estar descansant. Jo crec que hi ha 4 o 5 coses de sentit comú que no fem, i que només fent-la ja està. Tampoc és tan...
És que al final, escoltant-te parlar tu com a expert i com a psicòleg i com tota aquesta tasca que feu, és que són coses molt bàsiques, però no estan passant, Marc. És que no estan passant. Escolta, estem escoltant molt que cal, per part de la sanitat pública, posar-se les piles per atendre els trastorns respecte a, doncs, a tot aïllament, la salut mental, tal. Pel que fa a aquests nous trastorns, o no tan nous, provocats per les tecnologies, què en penses? Encara hi ha molt camí per recórrer? Perquè no s'escolta molt, no, la sanitat pública, el tema.
La salut mental ja s'escolta poc. Ara, després de la pandèmia, potser una mica més.
Sí, ara està més de moda, però...
Sí, però anem a veure què passa, no? És veritat que jo moltes vegades aposto per una patologia dual, que vol dir que puc tenir una anorèxia i pot ser que l'Instagram me la potenci. Bueno, pot ser no. Ha sortit que ho sabien, que ho feien així. Uh-huh. Un tema que, per exemple, a Desconnecto veiem molt. Les nenes amb anorèxia miren a Instagram, tenen els seus referents. Jo crec que la solució a tot això són lleis estatals que regeixin el bon ús de les tecnologies des dels els que estan guanyant els diners amb tot això, i després moltíssima educació i formació. L'èxit en salut mental és la prevenció. Ara el que estem fent és la intervenció des de la desesperació, perquè els pares quan arriben estan desesperats, no? Per tant, home, hi hauria que ficar-li, si no més diners, més interès, sens dubte.
Sí. Tu ara deies que estan relacionades de vegades trastorns o altres addiccions amb les tecnologies. Com funciona aquesta relació?
Ho potència. El qui vol consumir ho té més fàcil. el qui es veu gorda o molt prima o es veu malament, doncs ho potencia, per exemple, a Instagram. L'aïllament social ho potencien absolutament els videojocs, perquè fan que no surtis. El qui té un problema d'interacció amb els altres, per un TEA, per un Asperger o per un OPG en general, també troba aquí un motiu d'evasió, com són les drogues, exactament igual. Per tant, ho potencia tot, el bo i el dolent. I en aquest cas, som professionals en potenciar més el dolent, els nanos, clar.
Davant quins senyals cal estar atents si estan escoltant-nos doncs, alguns pares o alguns adolescents que ja comencen a pensar que tenen un petit problema? Què és allò que dius, a partir d'aquí cal mirar-s'ho?
Mira, també tornaré a ser molt lògic, eh? Lo primer, si veiessis el teu fill tot el dia begut o consumint tabac tot el dia o drogat cada dia, diries, tinc un problema d'addicció i per tant ho he de solventar. Per tant, si el veus molt amb el mòbil, tenim un problema, perquè el dia en té 24 d'hores. Si el fa servir 5, 6, 7, 8, estem davant d'una bestiesa. Comptant que 8 has de dormir, estem quasi bé a la meitat. Val? Això és el primer, l'ús. Quan li trec el mòbil, o no pot disposar del mòbil pel motiu que sigui, si li canvia l'estat d'ànim, és exactament igual que si li treus la cocaïna a algú que va consumir, no?
Sí.
I després, sobretot, si deixa de fer coses per estar amb el mòbil. Coses bàsiques, com pot ser descansar, dormir, treballar, fer deures, estar amb la família, fer esport, substitució d'activitats sanes, saludables, divertides, per estar amb el mòbil.
És que m'impacta una mica tot el tema. Com tracteu quan arriba una persona, una família? Què és el primer que feu o quin mètode seguiu, si el pots explicar una mica?
Sí, el primer que fem és acollir a la família. Ve molt després. Nosaltres som un centre privat, sí que tenim ajudes de la Seguretat Social, però ja venen d'haver-ho intentat per una altra via. La salut pública, que és extraordinària en aquest país, va col·lapsada, per tant ja venen desgastats, i el que fem és acollir-los i explicar-los. El videojoc és un causant d'enfermetat i patologia, el mòbil ho hem de fer així, donar-los arguments clínics que puguin fer entendre on estem, perquè com tu molt bé deies, no tenim ni idea. Oye, usted se droga, tiene que dejarlo, i ja està. No, aquí hi ha molt més argument, no? A més, el fil és molt prim, perquè els nanos venen sempre emprenyats. Per què? Home, doncs perquè no volen que li treguis el mòbil. Li posa desconnecta ben gros i addicció al mòbil. Per tant, sí, tontos no són, no? Llavors, el primer, nosaltres treballem quatre fases. La primera fase, la part principal, és fer-los conscient del problema. Quan veuen que no els hi treus el mòbil, quan veuen que es fa una reeducació des de l'ús, quan veus que el que diu té sentit comú, quan la psicoteràpia fa els seus efectes, els tallers, perquè aquí hi ha temes d'higiene, d'alimentació, de tècniques d'estudi, aquestes eines perquè es puguin relacionar millor, el nano comença a funcionar extraordinàriament bé. Nosaltres som un centre obert, poden marxar quan volen, evidentment intervenim, no? Però si un nano agafa i marxa no hi ha cap problema, vull dir, no els tanquem, no els lliguem.
Però ells mateix veuen que és una cosa que els beneficia.
Sí, amb el temps sí, a vegades ens costa la lluita a casa. Som un centre on donem molta pauta a les famílies, això és fonamental,
sí,
i els hi costa molt a vegades portar-ho a cap. Bueno, forma part, també els hi passa amb l'anorexia quan no volen menjar, o amb les drogues quan fan veure que no tal, o llavors a vegades ens ha passat, no?, que un pare li doni el mòbil quan no tocava, o alguna cosa d'aquestes, però bueno, home, es va reeducant tot.
Teniu casos d'adults també que van voluntàriament, no, o són menys?
No ens hi dediquem, directament... però tampoc ens arriben masses peticions.
Vale.
A més, a l'adult que ens arriba, doncs, home, doncs el veus, el felicites, i hi ha poc
ja necessitat. Ja que tinc, i sóc pare de tres fills, la gran ja té 13 anys,
aprofita.
Et diré com funciono jo. Ells tenen accés a tablet, perquè mòbil encara no té ningú, i tenen accés 2 hores cada dia els caps de setmana. O sigui, dissabte 2 hores, diumenge 2 hores, al voltant de 2 hores. Igual un dia és 1 hora, una altra hora i mitja, però anem ahí. Després, la resta del temps és altre tipus d'activitats.
Jo canviaria el diumenge pel divendres, perquè el divendres ja el dia següent que en escola. I, per exemple, jo amb la pandèmia ho deia, és un gran moment, una gran oportunitat per estar en família.
Sí.
I hem fet tot el contrari, els hem deixat tirats amb una màquina i nosaltres estressats també bé, hem fet el que hem pogut. Jo no li donaria el mòbil abans dels 16 anys mai, navegar amb elles, amb els teus fills, que vegin els perills, quan toqui, a l'edat que toquin, posar límits. Sembla que ara la paraula prohibir sigui un pecat.
A mi no m'espanta.
A mi no m'espanta en absolut. Jo li prohibiria al meu fill de 10 anys que veies pornografia, perquè és una cosa machista, escarosa, que no té res a veure amb el sexe ni amb l'amor, i que no li donarà cap bé. De fet, li desvirtualitzarà i segurament li agafi rebuig, no?, al poder tenir sexe.
Sí,
no?
Sí.
Li prohibiria fer postes, li prohibiria veure coses violentes o de drogues, i per tant, posar límits i parlar molt amb ells és fonamental.
Marc, bueno, per tant, no anem tan malament. Canviarem diumenge per divendres i ja de està. Moment anem bé, perquè a més no em fa cap por.
Els restaurants que no el toquin.
No, no, no.
Que sopin, és, que dinin amb vosaltres.
A més, perdona, hi ha batallites personals. Ells les crida molt l'atenció quan anem a un restaurant, els nens que estan en el mòbil. M'ho diuen.
És horrorós.
Fixa't. Ells mateix diuen, dic, sí, hijos míos, la vida. Com diu la nostra companya Maria José, la vida és així, amigos. Marc, si algú ens està escoltant i vol posar-se en contacte amb vosaltres, teniu una pàgina web, Desconnecta. Quins altres mètodes?
Bueno, posant Marc Massí, pel programa desconnecta.com, ens truquen i ràpidament ens troben.
Doncs ja ho sabeu. Marc Massí és psicòleg i responsable del programa Desconnecta per educar i atendre terapèuticament els adolescents i les seves famílies en relació a les noves tecnologies. Marc, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí a Camins, a Radio Estel. Ha estat un plaer.
El meu, i... el plaer és meu.
I quan vulguis, aquí estem, per qualsevol cosa. Publicitat i anem també amb el Dial Mercè.
Ràdio Estel.
L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 6:45 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Camins.
Quan et trobes que hi ha mig milió de més de mascotes entre les parelles joves cada fills...
Al magazín del vespre...
Els gossos i els gats no parlen català. No els podràs ensenyar a parlar català.
A Ràdio Estel.
Dial Mercè.
Gairebé 7 minuts i arribarem a 8:45 del vespre. En aquest moment movem el dial, però sense sortir d'aquesta ràdio. Enfoquem cap al dial Mercè. Mònica Padrol, bona vesprada.
Bona vesprada, bona tarda.
Benvinguda de nou a Camins, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gairebé.
Avui molt contenta.
Molt contenta.
Perquè estem molt ben acompanyats.
Ara de seguida...
No, jo no dic res.
De seguida, que t'avances.
No m'avanço.
No fas carrerilla.
No, és que estic contenta de la companyia.
Estàs contenta perquè, a més, acabeu d'aterrar de Lourdes, bueno, entre cometes, acabeu
de tocar. Sí, vam anar a tocar i t'estava preguntant ara si es va sentir bé, no?, la retransmissió des de Lourdes, m'has dit que sí.
Sí, va estar fantàstic. Bueno. Però el tema de pregar pel Barça, allò no va quedar
No va quedar així massa clar, no?
No va sortir massa bé el tema.
Bueno, avui serem diplomàtics, no parlarem del Barça, ni de l'Espanyol, ni del Madrid, ni res.
Jo parlaré del Barça després.
Tu, com és el teu programa, pots parlar del que et doni la gana.
Perquè juga a Kiev i aquí estem molt pendents del tema, som molt
futbolistes. Home, que els miracles existeixen, a veure si els va bé.
Doncs us recordo que Mònica forma part del Consell d'Economia i Pastoral de la Basílica de la Mercè, per tant, està enteradíssima de tot el que es cou en la vida d'aquell temple tan emblemàtic. Un temple amb moltíssima vida, la qual volem conèixer i volem que coneixeu. Per tant, per suposat, avui portem un pes pesat que li dona estil a la Basílica.
Principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore.
Àlex Vicenç, bona vesprada.
Hola, bona tarda, bona vesprada.
A veure que el micro, un segon. Ara parla.
Bona vesprada i bona tarda.
Les dues coses, eh?
Les dues.
No ens estem de res. Molt bé. Més un dorma, nadie duerma, eh? Això és el que volem en aquest programa,
sí.
Que ningú en dormi.
Ho aconseguim, Rafa.
Per això ens donem aquests sustos tan clàssics. Els incondicionals de la Basílica saben perfectament qui és Àlex Vicens, perquè en les nostres transmissions de l'Eucaristia dels dissabtes des del Temple de la Patrona és ell, amb el suport també darrerament de Fequiel Burgos, qui acompanya habitualment doncs, tot el tema de cants, també amb el mestre Héctor París o Miguel González a l'orga, i li dona aquell to líric i s'encarrega dels cants de la litúrgia. Tot un luxe, perquè Àlex és un tenor amb una llarga trajectòria, que ara ens explicarà una mica, i que ha cantat a llocs tan emblemàtics com ara el Gran Teatre del Liceu, la Maestranza de Sevilla, el teatre, no la plaça, que jo sàpiga, la Zarzuela de Madrid i molts d'altres, entre ells, mentre estudiaves, el MIT de Nova York.
Sí, vaig fer una producció amb la Union Opera, European Union Opera, amb una producció del MET de la Lucia di Lammermoor, i bueno, va ser molt emocionat.
Bueno, Mònica, tu mateixa també pots intervenir quan vull. Bueno, què t'he de dir? Si tu...
Home, jo ja estic, jo estic tan aquí... contenta de tindre aquí a l'Àlex, perquè, a veure, la gran sort de tindre l'Àlex no és tindre-lo ara aquí amb tu, aquest programa, és que el tenim quasi cada dissabte a la Basílica de la Mercè.
I tant.
Llavors la gent, pues, què? Ve a la Basílica de la Mercè a participar en aquesta Eucaristia, que tu també retransmets cada dissabte, i pues, té l'oportunitat de tindre aquesta joia musical. Escolteu.
És que aquest to de pit, és que qui no li...
I Rafa, tenim una primícia per explicar-te, no? Ho expliquem, Àlex?
Sisplau, pues sí.
Molt bé.
Exclusiva.
Clar que sí. Exclusiva per al nostre amic Rafa i Camins. 26 de desembre,
sí.
20:30 de la tarda,
Esteve,
Basílica de la Mercè, Sant Esteve, gran concert líric de Sant Esteve, amb Àlex Vicens, també acompanyat a l'òrgan. Una meravella de concert d'òpera, zarzuela, de nadales i més coses que us explicarà l'Àlex.
A la mateixa basílica,
A la mateixa basílica.
Sí, molt bé, sí. A quina hora serà?
Això serà... encara hem de concretar si serà o a les 8 o 8:30, com deia ara la Mònica.
Ho publicarem a les redes socials, ho parlarem aquí al programa. L'important és que sapigueu que l'Àlex Vicens us espera el 26 de desembre al gran concert de Sant Esteve.
Doncs estarem ben atents, li donarem veu, ho seguirem, perquè jo crec que val molt la pena. De fet, l'altre dia, Àlex, fa dos dissabtes ens vas fer una peça en el moment de la ofrena,
sí.
Que va ser... Què era allò? Era un... Te recordes la part aquella que vas fer, que va ser tan espectacular? Ara t'he descol·locat.
Ara no sé si parles del Panis Angelicus.
Pot ser.
O de César Franc o l'Ave Maria.
Era l'Ave Maria.
L'Ave Maria de Gounod. Sí, acompanyat per el mestre Héctor París.
Sí.
Vaig cantar l'Ave Maria de Gounod i també vam acompanyat per el mestre
Miquel González.
Miquel González.
Sí, sí.
Vam fer amb el pare Fermín, vam cantar el dia del Pilar.
Sí.
Vam cantar també l'Ave Maria del
també
Pilar.
També dic una cosa, que no se'ns enfadi, el padre Fermín sempre rendits als seus peus. Però la part final que feu la salve sabatina, que tu la fas allò amb aquell llatí i el teu do de pit i la teva tessitura de tenor, i ell acaba de fer l'aspersió i arriba i s'uneix al càntic. No, hombre, no, Fermín, deixa'l cantar sol, que estàs carregant la salve sabatina. Però bueno, com és el que mana, doncs tampoc li direm res. Escolta, Àlex, d'on ve aquesta passió pel cant líric?
Això ve... tinc dues facetes. Una, la faceta familiar. El meu rabassavi, que es deia Juan Gil Rey, ja era cantant d'òpera. Aquest era un senyor que estava... que era nascut a Menorca,
sí.
I allà ja sabeu que hi ha grans veus de barítons, de baixos...
No ho sabia, però ara sí. Ja ho sabem.
I el meu rabassavi era un barítom excepcional, amb aguts de tenor, i va fer una carrera molt important. Això per la part, diguem-ne, familiar, que després tieta, àvia i àvia van estudiar amb grans professors de cant aquí a Barcelona.
De fet, tu també vas rebre masterclass d'eminents tenors, entre ells, segons tinc entès, el gran Alfredo Kraus.
Ui, sí.
Com
sí.
Va ser aquesta experiència?
Vaig tenir l'honor de rebre a Santander, patrocinat per la Paloma Oixí, em va donar una beca per estudiar amb el Alfredo Kraus, i va ser un honor poder rebre classes directes d'ell. Ell després em volia portar a Madrid.
Ja et volia fitxar?
Sí, em volia portar a Madrid, però jo en aquell moment vaig decidir continuar amb la meva professora, que encara em veia no preparat per anar amb ell, perquè ell et parlava d'un nivellàs
total, no?
Que jo encara no estava preparat per... com tenia 20 i pocs. I sí, per això del cant és una carrera, diguem-ne, de llarga durada. O sigui que...
És molt sacrificada, no, Àlex?
Molt, molt.
Quantes hores dediques a assajar, a preparar-te?
Bé, d'assaig cantant, aproximadament jo canto dues vegades al dia,
sí,
poquet. És a dir, tu no has de cantar molt,
a la
no?
A la dutxa, com tothom?
Davant del piano, tinc un piano a la meva sala.
No està a la dutxa, el piano, eh? En
aquest cas. No, no, encara que a la dutxa també...
El Rafa, que ha vist moltes pel·lícules.
No, sí, perdona, jo parlo de la meva experiència. La dutxa és un moment d'inspiració.
És meravellós.
En aquest cas, jo no sóc tenor, evidentment, però... En fi.
I després, sobretot, més que cantar, el que faig és estudiar. Quan prepares un Otello de Verdi... o Sansoni de Lila, has d'estudiar la forma en què ho dius. Si és un francès d'una certa època, necessites professors per estudiar com accentues aquell francès, claro, o a l'italià, o quin... necessites també repertoristes, treballar amb els teus pianistes. O sigui, el treball és molt... molt intens.
És molt intens. És la paraula que estava, que me rondava al cap, perquè realment ja no és només el cant, sinó els matisos del que vols expressar, etc. Perquè abans, fora de micro, em deies, ho desvello, que per tu l'essencial és arribar. Més que fer-ho perfecte, és que arribi directament a la sensibilitat de la persona.
Efectivament. Jo, la part de perfeccionisme, la treballo.
Sí.
Però jo sóc una miqueta artista i vaig més enllà.
Una miqueta prou.
Una miqueta prou.
El Àlex és un gran artista. El que passa, com tots els grans artistes,
si no
és un home pues, que no li agrada presumir, però ho és.
Bueno, escolta, hi ha gent que sí que vol presumir. Eh?
Bueno, sí, també.
N'hi ha de tot. Àlex, endavant.
I aleshores, moltes gràcies, aleshores m'agrada anar més enllà. És a dir, el que m'agrada és emocionar la gent que plori, però d'emoció, de tristesa o d'alegria, però que arribi al cor i quan arribes al cor fas un acte de germanor, fas un acte de tots som una cosa en aquest món, no? I per això, per mi, és tan important cantar a la Basílica de la Mercè.
Correcte. Mira, i em fas una assistència al peu parlant de futbol i del Barça.
Sí.
Perquè quines particularitats... Ràpidament, perquè el temps ens escapa.
Quines
particularitats té el cant sacre, el que fas a la Basílica? Com et prepares de manera particular per aquest moment?
Per cantar les peces que faig a la Basílica, tracto, encara que tinc l'escola de cantant d'òpera, tracto de fer-ho el més apropat al poble.
Molt bé.
Perquè del que es tracta és d'ajudar el poble que canti amb mi.
Sí.
Però jo ja entenc que clar, tant la tessitura de veu com la força meva d'impostació fa que no sigui tan fàcil. Jo ja ho entenc. Però hi ha gent...
Sobretot del... per Fermín és difícil.
Bueno, ell canta molt bé. A mi m'agrada molt com canta. I per mi és un plaer cantar amb ell.
Molt bé. Però llavors aquesta és la idea, que arrastrar al poble perquè participi d'aquesta pregària que és el cant.
Efectivament.
Escolta, ja, dos cosetes ràpides. La primera, tens un cant preferit? Allò de dir, aquesta és la peça que jo m'identifico, és la meva peça estandarte.
Vols dir a la Basílica?
En la Basílica, sí.
La Salve Sabatina, l'Ave Maria... com es diu? El
de Verdi? No.
No, Gregorià, el Salve Regina, Mater Misericordiae. És la Salve Regina.
La Salve Regina. Un cantant de referència? Segur que n'hi ha molts, però un.
Un. El Jaume Aragall.
Molt bé, aquí queda. No el conec, el buscarem a...
Sí.
Ho sento.
Jaume Aragall.
Si sóc un ignorant, no m'amago.
Dit per Pavarotti, la millor veu del segle.
Pavarotti ja em sona més.
Català i barceloní. Meravellós. I va ser professor meu, també.
També, eh? I és la teva referència.
I tinc l'honor.
Fantàstic. Com portes cantar a capella?
M'agrada molt.
Ens faries una nota?
Sí.
Breument, una part. Endavant. Àlex Vicenç, tenor.
Salve, Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle.
Àlex Vicenç, fantàstic tenor, música en directe aquí a Camins, un plaer, un honor. Moltes gràcies, Àlex, per acompanyar-nos, per acompanyar a la Mònica. Mònica, tu també, moltes gràcies.
Moltes gràcies. 26 de desembre, Àlex Vicenç, a la Basílica de la Mercè.
Per activa i per passiva, que la gent s'animi i us pugui acompanyar i gaudir amb l'art d'Àlex Vicenç.
Mil gràcies.
Doncs moltes gràcies a vosaltres. Fem una petita pausa i continuem amb l'Economia en Valors.
Escoltant, sentiràs.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
Si volen pagar 1 milió d'euros, agafa'l, perquè la gent diu, oh, solo piensa en el dinero.
Amb Rafa Sanahuja.
Què vols, que pensin el dinero quan no el tingui? Que quan abans comencis a guanyar diners, millor.
I altres persones que expliquen coses.
El risc d'exclusió social afecta un de cada 3 menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Seguim endavant, Rosario Santa Maria, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa. No sé si hauríem de dir bona nit.
Home, una mica sí, tens raó. Tu com portes això del canvi d'hora? Li veus algun sentit?
No, això del canvi d'hora no li veig sentit. A més, ho porto regular des del punt de vista dels dineritos, de les finances.
Això ens interessa.
Menys llum del sol a la tarda, abans hem d'encendre la llum i més que paguem en electricitat. Així que contenta, el que es diu contenta, no ho estic gaire, la veritat.
Doncs a veure, Rosario, que això m'agrada molt. Informació de servei. Crec que avui ens has de donar alguns consells per pagar menys a la propera factura de la llum.
Vinga, ho recordem, perquè segur que els nostres oients ho tenen supercontrolat. Però són 4 consells molt senzills. Primer, tenir molt clar quines seran les hores més cares de tot el dia, que sobretot van de les 6 de la tarda fins a les 10 de la tarda-nit amb el canvi horari, des 18 a 22 hores.
De la tarda-nit, molt bé.
Allà ve portes i finestres perquè no s'escalpi la calor i estalvien calefacció quan tinguem més fred.
Tot
que ve el fred, diuen que demà. Mantenir una temperatura adequada a la llar que ha de ser d'uns 21 graus. Això? Que a vegades la gent posa unes temperatures que dius o van amb banyador o van amb... No, o sigui, es posen allà una de roba amb l'aire condicionat que dius, no
jo,
sé, 21.
Jo, la meva
21.
Temperatura ideal, ja et dic que són 16 graus.
Bueno, doncs no, són 21. Hem d'estalviar, Rafa, hem d'estalviar.
Aquí, mira, perdona, ja s'està complint ja.
Ostres,
aquí a la cabina.
Ostres, han apagat la llum. Molt bé.
I que no apaguem també la de l'estudi, mira el que et dic.
Bueno, seria... el que no, és important és que no apaguin el del micro.
La quarta.
Sí. Mantenir un ús adequat de la caldera i dels radiadors, que ja saps que el millor que podem fer és una revisió almenys una vegada a l'any.
Ja, yes, sí.
Amb gent professional, perquè hi ha cada persona por ahí fent la revisió. Que
hay
no.
De todo, como en botica. Bons consells, sense dubte. I què podem estalviar-nos uns bons calerons que malament no ens vindran.
Ah.
Més coses, perquè aquest passats dies també s'ha celebrat la cimera comentadíssima dels G20 i els seus líders han pactat a Roma un compromís per limitar l'escalfament global de la Terra en 1,5 graus.
Sí, jo això exactament, el de l'1,5 haurem de preguntar a l'economista, perquè dius 1,5 1,5, entenc que sí, que és un 1,5, però en què és així, dient, vale. Pues sí, el president del govern, Pedro Sánchez, ha promès destinar 1.350 milions d'euros des del 2025 al Fons Verd del Clima, el que suposa un augment de l'aportació del 50%. I quan dius, ostres, 50%, sí. Jo, Rafa, això no sé si és que és un gran augment o que fins avui no havíem fet res.
Doncs mira, jo també... Llavors
li haurem de preguntar a un bon economista amb el tema d'economia circular, verda, tot això. Decanto, mira, és un entrevistat interessant.
Em decanto més per la segona opció. Que no
jo també, però no
per
hem dit
cert,
res.
Per cert, que molt maca la imatge de tots els caps d'estat tirant el d'allò d'esquenes, una moneda a la Fontana di Trevi, per demanar un desig. Maquíssim. I continuem amb bones notícies perquè CaixaBank ha presentat les seves xifres econòmiques i, escolta, malament no els hi ha anat.
No, els hi ha anat superbé, superbé. Han guanyat 4.801 milions d'euros. Gairebé, sí, no l'hem de deixar perquè un eurito con un eurito, ahir que vas fent els milerons. Ahir, molt bé. Gairebé 7 vegades més que el mateix període del 2020, com a conseqüència dels impactes comptables derivats de la fusió amb Bankia i dels costos extraordinaris de la seva reestructuració laboral. A la roda de premsa celebrada des de la seu social de CaixaBank, que ja saps que va marxar a València, sí, a la teva terra, una mica més avall, el conseller delegat Gonzalo Gortázar ha explicat que l'objectiu de CaixaBank és centrar-se en el mercat espanyol i portuguès, a la península.
A la península, exactament, mercat espanyol i portuguès. Per la seva banda, Segro ha comprat l'antiga planta de Valeo en Martollers, a Barcelona, per 10 milions d'euros.
Sí, sí, amb aquesta operació, la multinacional britànica de logística assegura un actiu ben posicionat a la segona corona urbana de Barcelona, on gairebé no hi ha sòl logístic disponible. La parcel·la té una superfície de 36.000 metres quadrats. Compta amb una nau de 21.000 metres quadrats. I recordem que Clàssics Plàstics ocupava aquestes instal·lacions des del 2017, que va ser quan Valeo va decidir tancar la seva planta.
També són bones notícies que la multinacional nord-americana PepsiCo, aquests són els de les Pepsis de tota la vida, Rosario?
Sí.
La competència de la Coca-Cola?
Sí. Sí, 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 sí.
M'agrada
sí,
la PepsiCo.
Sí. A mi m'agradava de la Coca-Cola l'anunci del noi aquell, que venia quan estaves treballant.
Ah, correcte.
Sí,
aquí, sí. Molt comentat aquí a la casa.
Sí, sí. També
era dels favorits...
Soc un amic, tinc un punt superficial, jo, també haig de reconèixer.
També és dels favorits de la Raga, de la Mercè Raga, ja li comentaré. Doncs PepsiCo ha confirmat oficialment la seva decisió d'ubicar a Barcelona un centre d'excel·lència digital que ocuparà prop de 400 persones fins el 2024.
Sí, sí, bones notícies, Rafa. En aquest moment busca perfils d'altes capacitats digitals, com ara data científics de dades, enginyers d'aprenentatge automàtic, enginyers de dades, dissenyadors de serveis, product managers. Em sembla que ni tu ni jo donem el perfil, la veritat.
No ho sé, a lo millor Maria José, però tu i jo de moment no.
Enginyers de dades, no ho sé. Total, que l'empresa ja ha incorporat més de 45 persones de 15 nacionalitats a diferents al seu nou centre d'excel·lència digital i el 24 d'ells són per cent dones.
Molt bé,
el 24%.
Doncs és una bona dada. Haurem de promoure més perfils científics entre les dones.
Sí, a veure si puja, no? 50-50 o què?
Sí, sí, sí.
No?
Per cert, que parlant d'ofertes de feina... No és que jo estigui buscant feina, tot i que...
No, tu estàs molt content.
Tot i que, en fi, depèn...
Tu estàs supercontent i quan vens dimarts a les 8:40 estàs ja super, hiper, hiper feliç.
Bueno, i tant, com ho saps? No, però tu, no, que no es pensi la gent que és impostat. És veritat, estic content amb la Rosario.
Amb la Rosario Santa Maria.
I amb els ulls blaus del Salvador. Avui se celebra el Barcelona Talent.
Exacte.
Com és que no estem allà nosaltres?
No, perquè, un moment...
A veure,
sí que començarà, però també hi ha una altra part, eh? Mira, jo t'explico, el Barcelona Talent té objectiu de visualitzar i posar en valor el talent com a motor de recuperació, pol d'atracció i generació de projectes empresarials innovadors a Barcelona. Efectivament, comença avui i dura fins al dia 11, o sigui que tenim dies, per això no estem avui. A més, ara potser està tancat. Bueno, doncs això és el Barcelona Talent, que és una iniciativa promoguda per BIS Barcelona, el Saló de l'Ocupació i Barcelona Activa, i que incluirà una vintena d'activitats per fer reflexionar, generar comunitat i prendre consciència del potencial transformador de tots els talents presents a la ciutat. Ja sigui científic, cultural, esportiu, femení, jove, sènior, inclusiu, tothom. Tothom té cabuda la feina, tu.
Barcelona Talent coincideix en part amb BIS Barcelona, que se celebra del 9 al 11 de novembre també en el recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
Sí, sí, aquest certamen comptarà amb més de 300 ponents i 120 conferències amb consells, tendències i coneixements d'utilitat per a persones emprenedores, autònoms, pimes i start-ups. És un esdeveniment gratuït, només has d'inscriure al seu web. I està clar que és el punt de trobada per aconseguir idees transformadores per impulsar l'emprenedoria i l'activitat empresarial. Aquí també podem anar, eh? El de la feina i aquest de l'emprenedoria, com ho veus?
Anirem a tot arreu.
A xafardejar.
A
dar-nos un passeïto, un garbeo.
Doncs fins aquí les nostres notícies d'Economia en Valor. Si ens quedem un moment més a Barcelona amb el nostre convidat d'avui. De seguida.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Dotze minuts i arribarem a les 9 de la nit. De seguida saludem Luis Sanz, que és propietari de la botiga de moda i complement Santa Eulàlia i president, a més, de l'Associació del Passeig de Gràcia de l'Associació de Passeig de Gràcia de Barcelona. Santa Eulàlia és una d'aquelles botigues que sé que t'agraden molt a tu.
Sí, sí, és una de les botigues més meravelloses de Barcelona. Comprar allà, de veritat que és un luxe en mayúscula. Des de que entres dius, mare meva, entro en una altra dimensió. Uh-huh. Però avui tenim el senyor Sanz, sobretot en el seu paper de president de l'Associació del Passeig de Gràcia, que és una associació que té com a objectiu defensar i promoure els interessos dels seus afiliats i vetllar pel bon estat del passeig, que a vegades pues, no està en bon estat, les coses com són. No, i és que ja saps que el Passeig de Gràcia de Barcelona és un dels eixos comercials amb més renom i importància del món, i esperem que ho sigui sent, i amb una projecció nacional i internacional excel·lent. Està dotat, a més, d'una singularitat única, perquè, clar, no pares de veure edificis modernistes meravellosos.
Passeig de Gràcia és molt impressionant.
M'encanta.
Luis Sanz, bona vesprada.
Bon vespre.
Què tal? Estem ja entrant... Bueno, moltes gràcies per acompanyar-nos uns minuts aquí en Economia en Valors, en Camins, en Radio Estel. És com una sí, muñeca d'aquestes russes. Sí. Vam traient. Luis Sanz, moltes gràcies. Estem ja entrant en les compres de Nadal i el 26 de novembre celebrem el famosíssim Black Friday, precisament amb l'objectiu d'animar aquestes compres i animar també l'economia. Com ho celebrarà enguany el Passeig de Gràcia?
La veritat és que estem cada vegada més animats.
Molt bé.
La pandèmia ha afectat moltíssim, ha afectat a tot arreu, però també al centre de la ciutat s'ha vist molt afectat, i ara ens estem recuperant. La veritat és que el País de Gràcia, de mica en mica, està agafant el seu pols de sempre. Els barcelonins estan passejant i tornant a visitar el centre de la ciutat, tant per fer compres com per anar a restaurants o simplement per passejar, i cada vegada més tenim gent de la resta de Catalunya, de la resta d'Espanya, de la resta del món, que està tornant a Barcelona a gaudir de la nostra ciutat, i el País de Gràcia amb això és inigualable. Per tant, estem recuperant el pols que vam perdre amb aquesta pandèmia i estem sortint de l'ensurt, i cada vegada doncs, anem millor i amb més il·lusió i més ganes.
Mm-hmm. Bona nit, senyor Sanz. Aquest any podrem gaudir de la Barcelona Shopping Night? Ens haurem d'esperar una miqueta més? I si no està previst que s'organitzi aquest esdeveniment, hi haurà un altre o no? A veure, posi'ns una mica així en agenda.
L'any passat es va tenir que suspendre per la pandèmia, lògicament, i aquest any la incertesa era tan gran que no ens vam atrevir a organitzar-la, perquè no sabíem fins a quin punt hi haurien restriccions sanitàries al mes de desembre, que per sort doncs, pràcticament han quedat totes suspeses, excepte el portar mascareta, però per la més no hi ha aforament, vull dir, als restaurants ni a les botigues, i per tant es pot gaudir tranquil·lament de tota l'oferta que té el País de Gràcia, però no ens vam atrevir a fer la Shopping Night. Per tant, això haurem d'esperar l'any que ve, aviam com la plantegem. Però el Passeig de Gràcia sí que lluirà la seva millor cara. Farem un enllumenat de Nadal com els que hem fet últimament, que és un dels més macos que es fan a Barcelona, i hi haurà animacions al carrer. Estem pensant en un programa que encara no tenim del tot definit, doncs que passin coses al Passeig de Gràcia. No? Uh-huh. I després, el que sí que puc dir és que tots els comerços, els restaurants, els hotels, s'està volcant a fer un Nadal molt especial. Tothom té moltes ganes de sortir, gaudir dels amics, de la família, de les compres, del passeig, de prendre unes tapes, d'anar a sopar, d'anar a dinar, i per tant, d'alguna manera, estem tots preparats per tornar amb aquesta ansiada normalitat.
Perquè, Luis, tinc una proposta boja des d'aquí, des de Camins. Si el Passeig de Gràcia, ara que Barcelona es transforma constantment i trobem carrils de tot tipus i carrers tancats, si el Passeig de Gràcia fos completament peatonal, això ajudaria o no? O seria contraproduent?
A veure, el Passeig de Gràcia és un dels carrers més amples de la ciutat, té 50 metres, uh-huh. i algun carrer que en té 60, com la Diagonal a la part de sortida de Barcelona. Per tant, no és el carrer més ample, però sí un dels més amples, i les voreres són amplíssimes, tenen més de 8 metres, i ja s'hi pot passejar perfectament. Per tant, jo crec que no canviaria res, al revés, complicaria el que la gent pogués arribar si els carrers centrals estiguessin tancats als cotxes, no tindria cap sentit. El Passeig de Gràcia no té embussos de trànsit, es pot circular a la mar de bé i es pot passejar perfectament i d'una manera molt agradable, perquè les voreres, torno a dir, són molt amples.
Doncs...
Per tant, crec que al revés, complicaria que pogués arribar la gent de la resta de Barcelona i sobretot de la resta de Catalunya, que molts d'ells, doncs, pel motiu que sigui, venen en cotxe i han de ser molt benvinguts. I, per tant, no els volem complicar la vida tancant el trànsit al País de Gràcia. No tindria sentit.
Doncs té tota la raó. Era una proposta boja i no tenia cap sentit, realment. Ho admitim directament.
Home, el que sí, perdona, Rafa, sí? Es podria multar alguna bicicleta que no sé per què, malauradament, o no sé per què, malauradament, va per la cera. Que això
sí
que...
Director, el director de la casa és molt de denunciar aquestes
sí?
coses. Ja li direm.
Perquè sí que sobren, eh?
Això no passa perquè tenim aquest carril lateral.
Sí, però algú sí que va, eh?
Algú sí que va, però passa molt poc.
A por ell.
A por ell. Però...
A por ells.
A la resta de la ciutat és un problema. És a dir, aquí, diguem, falta ordenar el trànsit de patinets.
Sí, totalment.
Bicicletes, perquè un està passejant tranquil·lament i li passen al costat i quasi amb risc que li donen un cop amunt.
Així no es pot comprar tranquil·lament.
Això és un tema que l'Ajuntament ha d'ordenar. Realment, aquest Ajuntament el que ha fet és desordenar la ciutat, no ordenar-la. Si no veiem aquestes New Jersey que ha posat, aquests colorins que ningú entén, que per sort del País de Gràcia no ens l'han tocat, però sí altres carrers de l'Eixample que són realment un laberint. I sí, realment, en lloc de facilitar les coses als ciutadans, el que ha fet és complicar-les.
Sí, necessitem un plànol molt gran i per dominar.
Més alt, però no més clar.
De rectificar aquesta política de mobilitat desastrosa que porten i tornar amb una cosa en sentit comú i realment protegir a tots els ciutadans i facilitar que la gent es pugui moure, que al cap i a la fi és l'objectiu de la mobilitat.
Sí, de fet, jo gairebé darrerament no veig persones amb és veritat, amb cadira de rodes i així ens dius, és impossible, si tu veient i no sé què, hi ha mobilitat i vas...
Clar, és tot molt complicat.
Una pregunta, ja la darrera. Senyor Sanz, tindrem les papallones aquest any per la decoració de Nadal o no?
Sí, tornarem a tenir les papallones. Vam intentar fer un canvi d'enllumenat, però ens trobem que, vist a la pandèmia, les coses no han sigut fàcils. No ha sigut fàcil trobar subministraments per fer coses diferents. I aquest, encara tindrem la magnífica il·luminació que hem tingut en els últims anys, i l'any que ve ja farem un canvi més en profunditat, perquè les coses, encara que siguin molt maques i estiguin molt bé, també s'han de canviar per continuar sorprenent els visitants que vulguin venir a conèixer el nostre Passeig de Gràcia, a disfrutar del Passeig de Gràcia.
Molt bé.
Passeig de Gràcia és meravellós, Lluís.
Sí,
és una de les, és
i la
de
botiga les Santa Eulàlia també.
I hi ha una botiga ara que ho està petant, un llenguatge en català correcte, ho està petant. Ara tothom està molt content amb la nova tenda Lego, la nova zona, l'ha visitada, Lluís, la coneix ja?
Bueno, la botiga és extraordinària, és magnífica, i sempre el Passeig de Gràcia el que busca és sorprendre, i realment és que té molta activitat comercial. Mm. Altres carrers, malauradament, de la ciutat, les botigues estan tancant, i potser hi ha carrers que no tornaran a ressorgir comercialment. Aquest no és el cas del País de Gràcia. Hi ha molta demanda per venir aquí, molta demanda per obrir botigues, per obrir restaurants, per obrir activitat econòmica, que això és molt bo, i per tant estem encantats. I el País de Gràcia, a part, moltes vegades hi ha carrers comercials del món que són això, carrers comercials, però el País de Gràcia, a part de tenir un comerç extraordinari de tot tipus, perquè hi ha luxe i comerç de més a l'abast de tothom, però també hi ha restaurants de 3 estrelles Michelin i restaurant de tapes, hi ha hotels de 5 estrelles i una pensió d'estudiants. És un carrer molt variat, amb molta riquesa de tot tipus, també cultural, lògicament. Els dos edificis patrimoni de la UNESCO estan al País de Gràcia, que és Casa Batlló i la Pedrera. Per tant, tenim una oferta cultural, gastronòmica, comercial, de tot tipus i molt variada, que el fa molt únic, la veritat.
És meravellós. Lluís Sanz, propietari del Santa Eulàlia i president de l'Associació del Passeig de Gràcia de Barcelona, gràcies per estar amb nosaltres aquí en Economia en Valors.
Gràcies a vostès.
I gràcies també a tu, Rosario, com sempre, un gran plaer. Fins la propera setmana.
Fins el dimarts que ve, si Déu vol.
Nosaltres que ja recollim.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Dos minuts i mig i arribarem a les 9 de la nit. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Vinga, la nostra pregunta a Twitter d'avui, @caminsestel.
La superpregunta era, què sents si per una distracció et deixes el mòbil oblidat i no el tens a mà?
Una pregunta llarga avui, eh?
Sí, llarga.
Què ha dit la parròquia?
El 7%, autèntica ansietat. L'altre 7%, no passa res. El 36%, he de tornar a buscar-lo.
Ai, no poden aguantar, eh?
I la guanyadora, amb el 50%, sí? Difícil, però ho suporto.
Tu creus que la gent ha estat... Jo crec que no, que és més una il·lusió, unes ganes que tenen de que sigui això que el que és realment. És el meu judici, sense cap base ni cap base
científica. Fonament, bueno.
Gràcies, Maria José, moltes gràcies per la teva participació.
A tu sempre.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, L'equip en plena pujada setmanal portant endavant aquest capítol 36 de Camins amb un home que, com diria Luchescu, no té vergonya, el Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda Cap d'Informació Religiosa, la persona que tiene un color especial, Arza, María José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno, les vies de so al muntatge musical que dona empaque a aquest programa. Carla i Peru s'oferiran a tota la informació. Tenen l'F5 desgastat de tant de mirar si hi ha novetats per explicar-les. Una salutació especial pels qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. Vosaltres ja sabeu que el Barça ha perdut. Què és el que passarà? És la nostra aposta. Ja sabeu que el Barça ha perdut, però bueno, ànims. Aquesta setmana us passarà volant. I vosaltres, els que ens acompanyeu en directe, molt bona nit, descanseu, no patiu massa amb l'equip de Pare Joan, i demà ho tornarem a fer. Farem... Maria José, què farem demà?
Farem Camins.
Molt bé.
De dins i vendes, de 8 a 9. I seguim-nos a les xarxes socials.
Cuideu-vos, bona nit.
Quan acaba el dia, comencen els Camins.